Engranatges, industrialització i societat. Un podcast del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Benvinguts i benvingudes al primer episodi d'Engranatges, industrialització i societat. Una sèrie sonora on us acostarem al món de la ciència, la tecnologia i la indústria i el seu impacte en la societat. En aquest primer episodi volem parlar-vos del paper de les dones a la societat industrial. I és que la mà d'obra femenina va tenir un paper cabdal en la industrialització catalana. Un paper que sovint ha estat silenciat. Donem veu, per tant, a les aportacions de les dones treballadores i endinsem-nos en les feines i les lluites de totes elles. Aquí comença La dona a la fàbrica. Quantes vegades heu escoltat a la ràdio o a la televisió la frase «La recent incorporació de la dona al món del treball»? Doncs en el capítol d'avui desfarem aquest tòpic. Al llarg de la història, l'activitat de les dones s'ha centrat en la llar, la família i tot allò que té a veure amb el que avui anomenem les cures. Però abans de la industrialització, les dones treballaven també fora de casa, als tallers o al camp, donant lloc al que posteriorment s'ha anomenat la doble jornada. A Catalunya, a partir de la Revolució Industrial, a mitjans del segle XIX, les dones s'incorporen també al treball a les fàbriques, però en situació de discriminació respecte als homes. Més enllà del doble treball, a casa i a fora, les dones rebien un sou menor que els homes i treballaven en tasques manuals amb més risc, fet que les exposava a patir més accidents laborals. I on treballaven aquestes dones? Un dels sectors amb més presència femenina a Catalunya va ser la indústria tèxtil. Al segle XIX, moltes noies van abandonar el camp per treballar en la manufactura de teixits, especialment els filats. Les tasques que desenvolupaven eren sempre manuals i poc qualificades. Ni tan sols la introducció de les màquines de filar va millorar aquesta situació. Ja fossin rodateres o nuadores, o fins i tot teixidores expertes, cobraven menys que els homes. Les dones no van deixar de ser operàries de segona fins ben entrat al segle XX. La historiadora Rosa Serra ens explica la situació de les dones en la indústria tèxtil i les tasques que hi duien a terme.
Les dones a Catalunya van començar molt aviat a treballar a la indústria tèxtil, des de que aquest sector de la manufactura es va començar a mecanitzar. Primer ho van fer des de casa, amb el que s'ha dit treball a domicili, no? Fent feines que podien compaginar amb les domèstiques o amb les relacionades amb el món agrari. I van adquirir una destresa que, quan les fàbriques es van fer grans, doncs els va permetre accedir a treballar, especialment en el sector de la filatura. Com que la indústria tèxtil era la més expansiva al nostre país, van ser moltes les dones que hi van entrar a treballar. I ho van fer gràcies a aquesta habilitat que havien après i pel fet de que l'aprenentatge començava des de que eren molt petites i, per tant, adquirien les destreses per poder, al cap d'un parell d'anys o tres, portar ja una màquina. Primer es tractava de filatura, del procés previ a la fabricació del teixit, de la tela. I era un treball que no exigia molta força física, però sí atenció i mans molt fines, perquè al tractar-se de fil, i quan aquests es trencaven, havien de nuar, havien de tenir una habilitat que no s'atribuïa als homes.
A més del tèxtil, un altre dels sectors on la dona va tenir un paper important va ser el del suro, especialment a les terres gironines. Tot i que havia estat un treball tradicionalment masculí, les dones donaven suport al bosc o escairant, triant i ensacant taps a les fàbriques. No va ser fins a finals del segle XIX, amb l'arribada de la maquinària moderna, quan les dones es van incorporar massivament a les fàbriques sureres. I a la indústria paperera va succeir una cosa semblant. Als molins familiars, la mà d'obra femenina era present en el procés d'elaboració del paper, però va ser amb la mecanització quan hi va haver el boom del treball de les dones. En tots dos sectors es repetia el mateix model. dones que cobraven la meitat o menys del salari dels homes i amb un treball considerat no qualificat. Els sous baixos de les obreres es sumaven les càrregues de la llar. A finals del segle XIX, les jornades a les fàbriques eren maratonianes. Amb la incorporació de la dona a la fàbrica, molts empresaris van veure necessari crear serveis que permetessin a les dones compaginar la vida laboral amb les tasques domèstiques, això sí, sense perdre productivitat. I així va ser com van aparèixer les guarderies i les escoles dins els recintes de les fàbriques i les colònies industrials.
Quan les dones o les nenes deixaven de ser nenes i passaven a l'edat de poder ser mares, la feina que feien es complicava més, perquè havien de compaginar aquest llarg horari laboral, que moltes vegades a principis de segle XX encara eren de 10 i 12 hores. Elles havien de combinar el treball a la fàbrica amb les feines domèstiques, des de fer menjar, fins a endreçar la casa, fins a cosir, fins a cuidar doncs, les criatures i, en molts casos, acabaven cuidant també les àvies i els avis. No? Per tant, feien jornades extensíssimes. I tenia molt poca ajuda. Però, evidentment, això feia que quan s'incorporaven al treball arribaven cansades i els empresaris que buscaven un rendiment alt en els seus treballadors, fossin homes o dones, van intentar pal·liar aquesta situació en benefici propi, no? I, de rebot, les dones se'n van, diguéssim, afavorir. Van muntar les escoles, el que avui en dia diem una escola bressol, que a l'època es deia una guarderia, perquè les famílies on no hi havia àvies o ties que poguessin fer aquesta feina d'atendre les criatures, doncs aquests nens i nenes poguessin estar en un lloc durant tota l'hora de la jornada laboral. Aquestes guarderies, aquestes estaven ateses per comunitats religioses o per dones solteres alliberades de la fàbrica o vídues que el que feien era cuidar aquestes criatures. Evidentment els hi donaven el menjar i quan estaven en època d'alletament, doncs les mares podien anar a buscar la criatura i donar-li el pit a l'escola bressol. Hi ha alguns altres serveis que també es van muntar. Per exemple, el de coure a la botiga, en el cas de les colònies tèxtils, el gra, o sigui, els xigrons, les mongetes, que ara tenim molt clar que ho podem comprar a cuit, doncs aquesta època es va generalitzar això, que s'estalviava moltes hores d'estar enganxades als fogons. I aquest era un altre benefici per la dona, no? Com, per exemple, el tema de muntar doncs, safrejos, per a propers, amb aigua suficient, propers a les cases, per poder rentar i no haver de baixar el riu, que era una feina encara més dura, no?
Fixem-nos ara en el treball de la dona des d'una altra perspectiva, la de les dones empresàries, aquelles que van participar directament en el món dels negocis. Des de l'abolició dels gremis l'any 1834, es va permetre que les vídues i solteres majors d'edat poguessin dirigir negocis. Les casades, en canvi, només ho podien fer amb l'autorització dels seus marits. Moltes dones es van posar al capdavant d'obradors domèstics del tèxtil o establiments familiars d'alimentació. Aquests petits negocis van arribar a ser molt importants i a mitjans del segle XIX, el 58% de les botigues de moda de Barcelona eren propietat de dones. I tot i que els negocis continuaven sent masculins, hi va haver empresàries de gran èxit com Tecla Sala, al capdavant de la filatura de cotó més important de l'Hospitalet de Llobregat, o la targarina Dolors Sangrà, que es va fer càrrec de diversos negocis vinculats al transport, els productes agraris o l'hostaleria. Arribats al segle XX, les dones ja no només participaven del treball assalariat, sinó que també van tenir un paper clau en les reivindicacions pels drets laborals. El 1912, les dones van anar a la vaga en oposició a la llei que prohibia el treball nocturn femení. El motiu de la vaga era evident. El treball nocturn era l'única opció per compatibilitzar les tasques de la llar. Només un any després, el 1913, a Barcelona es va produir la primera vaga protagonitzada majoritàriament per dones. L'impulsava el sindicat femení, la Constància, que exigia, entre altres mesures, la reducció de les llarguíssimes jornades laborals. El 1916, el mateix sindicat va impulsar una vaga massiva de filadores i teixidores. De nou, les treballadores demanaven la reducció de la jornada laboral i un augment salarial del 50%. I les protestes van continuar. El 1918, a Barcelona, les dones van participar en les manifestacions contra el preu de les subsistències, assaltant carboneries, botigues, magatzems i mercats. Totes aquestes lluites desmunten la idea endèmica que les dones, influenciades per l'Església, eren més conservadores.
En aquest procés de reivindicació, doncs, en algunes zones més urbanes que les rurals, les dones s'implicaran en les manifestacions, en les vagues, encara que la història les oblida, perquè normalment els dirigents d'aquest món sindical són homes i són ells els que figuren en els documents oficials, els que són empresonats, els que són dirigents. No? Elles també tenen una altra sensibilitat a l'hora de reivindicar. Elles saben el que costa comprar els productes de menjar, saben el que costa les medicines, i això és un plus a l'hora de fer reivindicacions i donar arguments als dels sindicats. No? Sumar-se a la reivindicació i argumentar la necessitat de canvis i de millores, no solament en quant a sou, sinó en quant a condicions de treball, repercuteix en la seva qualitat de treball. No? I acaben doncs, que l'empresari els proporciona una roba de treball, acaben doncs, tenint drets a l'hora de ser mares i allargar la maternitat, acaben doncs, tenint jubilació i acaben doncs, tenint per una mateixa feina el mateix sou que un home, que no vol dir que totes poguessin arribar a fer les feines que feien els homes. Per exemple, el seu treball és molt a les màquines, però fins als anys 60 no comencen a entrar en els despatxos, a fer d'administratives, a fer de controladores de qualitat. Tot això és molt tardà. Ho faran, acabaran fent-ho, però quan ja no hi ha temps, diguéssim, quan ja s'acaba la indústria textil generalitzada.
Amb l'arribada de la Segona República Espanyola s'inicia un període de millora dels drets laborals de les dones. La jornada setmanal es rebaixa a 48 hores i s'incorporen les vacances pagades. Les treballadores van trobar el marc per exigir el mateix tracte que els homes. Però l'esclat de la guerra aviat trencaria les seves aspiracions. Amb l'inici del conflicte, els industrials catalans van marxar i les seves propietats van ser expropiades. Per a molts, la col·lectivització de les fàbriques va ser una veritable revolució social, però per a les dones no va suposar cap canvi. El suport que havien donat a la lluita pels drets dels treballadors a principis de segle, fins i tot en qüestions que només afectaven els homes, no obtindria resultat. El menyspreu laboral dels seus companys frenaria qualsevol possibilitat d'avenç, pel masclisme i perquè els homes les consideraven una competència deslleial que, igual que els infants, suposava la mà d'obra barata de la indústria catalana. Després de la guerra, amb l'arribada de la dictadura franquista, els prejudicis sobre les dones van empitjorar. L'objectiu era recloure-les a casa. Ja en el Fuero del Trabajo de l'any 1938 es parlava de liberar a la mujer casada del taller i de la fàbrica. I així, l'any 1942 es va implantar l'obligatorietat que la dona abandonés la feina en el moment de contraure matrimoni. A finals dels anys 50, amb el procés d'apertura de l'Estat espanyol i la modernització de la indústria, es va produir un èxode massiu de famílies del camp cap a les àrees industrials. En aquest moment, es va modificar la legislació amb una premissa absolutament innovadora: no discriminar les dones per raons de sexe. Un principi que només feia referència a les dones solteres, ja que les casades quedaven sota la tutela dels marits. Aquest fet va facilitar que milers de dones solteres iniciessin una nova vida a les ciutats, on el canvi social es va fer imparable. A partir del 1961, les clàusules d'acomiadament per matrimoni van desaparèixer. Les dones presenciaven el desmantellament progressiu, encara que no total, de les discriminacions legals. Les dones de les generacions posteriors, aquelles que van accedir al mercat laboral ja en democràcia, van gaudir d'igualtat davant la llei per poder accedir a qualsevol carrera, professió i ofici. El llegat patriarcal i els estereotips, però, no han desaparegut del tot. I avui dia existeixen encara discriminacions i desigualtats envers les dones en l'entorn laboral. Amb aquest podcast esperem haver contribuït a reconèixer el paper de les dones com a part activa i fonamental de la industrialització catalana. En els propers episodis aprofundirem en més temes relacionats amb l'impacte social de la indústria, la tecnologia i la ciència. Fins ben aviat! Engranatges, industrialització i societat. Un podcast del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.